Programa 530. Per moltes notícies sobre tribunals, eleccions, política i baralletes vàries, en aquest programa mai deixarem de posar per davant de tot el debat social, de denunciar que no s'estan fent bé les coses, d'implicar-nos amb la gent. És per això que va néixer aquesta ràdio, Ràdio Estel, fa més de 25 anys. No han passat ni 10 dies i el carrer Consell de Cent de Barcelona ha tornat a perdre la vida per hipotèrmia una persona sense llar. S'imaginen morir de fred? Literalment. Sol i de fred. S'imaginen que ningú mirés, que a ningú li importés? Doncs això passa any rere any, rere any, rere any, als carrers de moltíssimes ciutats. El primer món, en diuen, on s'oblida el tercer món interior, l'invisible. I encara hi ha qui diu que les institucions encara fan alguna cosa mentre l'Església viu en opulència. Mirin, l'opinió és lliure, i tant que és lliure, només faltaria, però contrastada. Sant Egidi, la parròquia de Santa Anna, Càritas Diocesana, l'Església Evangèlica del carrer Terol. I l'alcaldessa? L'alcaldessa La Garrotxa. Ni 10 dies i 3 morts. I mentrestant la gent ni s'ho mira, ni ens ho mirem, perquè si no fa fàstic, fa nosa. Només cal fer-se una pregunta, una sola pregunta. Quants dies més caldran sense fer res perquè en mori un altre?
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 2 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. En David García a la producció, també en Ferran Capdevila, Rafa Sanauja a la redacció, juntament amb Berta Sacanell, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, el control tècnic. Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, Rafa i Àngels. Què tal?
Avui, mira, fent ràdio esperant nou president dels Estats Units.
Avui estic molt espès, molt blanc, no sé què tinc a dir. Vinga, tirem endavant.
Vull estar tan blanc com la neu de Madrid, que encara no ha marxat. En fi, en fi. Va, som-hi, comencem programa que ja tenim previst d'Antoni Huguet abans, però salutacions també a la codirectora d'aquest... Ja ho diré bé. A la codirectora d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Tot bé?
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí.
Va, doncs comencem a fer-nos preguntes un dia com avui. Per exemple, ítem, si estàs confinat, què hem de fer?
Doncs mira, 5 hores, 19 minuts, 46 segons, dura el tour virtual pel Hermitage, que és el viatge que ens descobreix més de 500 obres mestres i es completa amb performance. A més, altres museus, com per exemple el Museu d'Art Modern de Nova York, el MoMA, ofereixen classes a distància de disseny, música clàssica i fins i tot ciberseguretat.
Escolta, doncs no està malament, això, eh?
Doncs no.
La protagonista d'un dia com avui.
Joe Biden, en majúscula, Joan, que avui prometrà el càrrec de 46è president dels Estats Units davant d'un fort perímetre de seguretat per les possibles amenaces d'accions violentes. Tampoc hi assistirà la clàssica jantada, que s'acosta a les portes del Congrés per les mateixes raons de seguretat i també per la pandèmia. En el seu lloc s'hi han col·locat fins a 200.000 banderes dels Estats Units.
I a aquesta hora, si treus el cap per la finestra, em sembla que ha pujat una mica la temperatura.
Sí,
eh?
Es nota una pujada lleu de les temperatures. Barcelona 11 graus, Lleida 0 graus, Girona 7 graus, Tarragona 9 graus i Andorra 1 grau negatiu.
Per cert, les coses com són, i abans de continuar fent-nos preguntes i de saber de què parlarem avui en aquest programa, quan presentem a tot l'equip, presentem també a tot l'equip. Per tant, si truqueu a aquesta ràdio, si veniu a veure'ns a Ràdio Estel, Àngel Ribé, que sempre us dirà molt bon dia. Ara sí, avui de què parlarem en aquest programa?
Com sempre, a primera hora, les primeres notícies del dia. Repassarem també, Joan, les portades dels diaris escrits i digitals. Parlarem amb el professor dels Estudis de Ciència de la Salut de la UOC, metge, investigador i escriptor. Ell és Salvador Massip. Està al Regne Unit. Joan, parlarem amb ell sobre les vacunes de la Covid-19 i la situació epidemiològica
que estem vivint. És una cosa que,
escrivint.
Si m'ho permetràs, és algú que en sap molt sobre la qüestió.
Clar,
molt.
Hi ha moltes, molts temes sobre la taula. Li preguntarem, com tu bé dius, a un gran expert sobre la matèria. Un dimecres més faran amb nosaltres el segon cafè el professor de l'ISCREP i jurista Eloi Gibroto i la periodista experta en temes europeus, Teresa Carreras. Descobrirem més qüestions sobre el món de les herències amb l'especialista Marielba Rojas, del Bufet de Rojas, amb Néstor Company. Atenció, perquè avui parlarem de cinema, de doblatge en català, després de l'estrena a TV3 de la coproducció de la sèrie Alsàcia, i del retard de l'estrena de No Time to Die, que és la darrera pel·lícula de Daniel Craig com a agent secret de 007. I també avui tindrem una especial freqüència modulada, que sabrem com sonava un dia com avui, molts anys enrere, coincidint, doncs, amb aquest jurament de càrrec per part de Joe Biden.
Recordeu que per qualsevol comentari ens els podeu fer enviar al WhatsApp del programa. Només cal que recordeu aquest número de telèfon i obriu el WhatsApp, el 663-99-30-62. Li doneu el micròfon i comenceu a parlar, que nosaltres us escoltem. 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Que el govern català i també la Junta Electoral han reactivat de nou tots els mecanismes perquè les eleccions es puguin celebrar el 14 de febrer a l'espera del que pugui dir aquest dijous el TCJ. Unes UCI, Joan, massa plenes, porten els experts a demanar fins i tot un confinament domiciliari i també ja vaticinen que el 14 de febrer encara serem pitjor. Que el conseller de Salut de Múrcia i els càrrecs i funcionaris s'han vacunat de la Covid. Tercer sense sostre mort a Barcelona en 8 dies. Llegim avui per ser el diari Ara que Espanya té les mesures anticovid més laxes d'Europa. Que Alemanya obligarà a dur mascareta quirúrgica o FFP2 a comerços i transport públic i desautoritzen les mascaretes casolanes. Que sanitaris de Madrid també han denunciat represàlies per negar-se a treballar a l'Hospital Zendal, que l'Hospital Zendal és l'hospital de... que s'ha batejat així, com el d'Isabel Díaz Ayuso. Saps,
aquell que està al costat de l'aeroport, eh?
Ah, això mateix. Ara us expliquem de què va això. I que, clar, òbviament, avui s'espera als Estats Units el relleu més esperat. Joe Biden prendrà possessió de la presidència sense la presència, això sí, de Donald Trump, que ja ha dit que no hi serà, i blindat per un descomunal desplegament militar. I també encara un apunt més internacional, que Navalny acusa Putin de tenir un palau secret amb tota mena de luxes al Mar Negre.
Doncs vinga, 8 i 7 minuts, de seguida us parlem de tots aquests temes. Abans, però, el dia no podia sonar a una altra manera, i és que avui tornarà a entonar l'himne durant la investidura de Joe Biden. El cantarà ella, Lady Gaga, qui, per cert, ja va fer-ho durant la Super Bowl del 2016. Abans d'escoltar-lo, escoltaran la presentació de Lady Gaga, quan començava a cantar això, i al final de la música, no es preocupin, no se'ls hi ha espatllat la ràdio. Se'n recorden quan canten l'himne i comencen a passar avions per sobre? Doncs bé, també són així.
And perform our national anthem. Please welcome Academy Award nominee and six-time Grammy winner, Lady Gaga.
Oh, say, can
A primera hora, a Ràdio Estel.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do els americans com es posen quan escolten el seu himne. També passa a Anglaterra, això, eh? Tots de peu, aplaudint, en fi.
Com aquí.
Com aquí, igual. Estava a dir el cant dels ocells, en fi. 11 minuts que passen de les 8 del matí. Comencem, com sempre, el programa amb l'actualitat més destacada. I és que el govern i també la Junta Electoral han reactivat tots els mecanismes perquè les eleccions es puguin celebrar el 14 de febrer, Mercè.
La data de les eleccions està en l'aire, podríem dir-ho així, Joan. En aquests moments, el TSJ, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està pendent de les al·legacions que pugui fer el govern català per defensar-se de la suspensió cautelar de l'ajornament electoral. Si et sembla, escoltem l'opinió que ahir va mostrar el vicepresident català Salvador Aragonès, qui, per cert, va signar el decret d'aquestes futures eleccions. Són declaracions de TV3.
Jo que estic és indignat, perquè en aquests moments de pandèmia el que cal posar és la defensa de la salut per davant i també la defensa del dret a vot en plena llibertat i en plena seguretat sanitària. 26.000 contagiats la darrera setmana, 455 persones que malauradament han mort per la Covid. La decisió de traslladar les eleccions va ser presa per unanimitat de la taula de partits i per àmplia majoria també de la taula de partits es va acceptar el 30 de maig. I indignat perquè, evidentment, algú estava imposant els seus interessos electorals i partidistes en un moment de pandèmia, el que són els interessos generals, que és la defensa de la salut pública i la defensa, com deia, de l'exercici del vot en plena seguretat sanitària.
S'ha de dir, Joan, que la decisió, però, la decisió del TSJ de no ajornar aquestes eleccions no és definitiva, però, El que ha fet el TSJ no és resoldre el fons, ni si les eleccions es faran el 30 de maig, sinó que ha donat resposta a la petició de suspensió cautelar que demanava del decret que ajornava les eleccions. És aquest recurs que s'ha presentat, d'acord? Els propers dies, què passarà? Doncs el TSJ ha de resoldre quan podran votar els catalans i catalanes. Ho farà dijous, que es tornarà a reunir per resoldre els recursos que s'han presentat. Recordem que n'hi ha 4 sobre la taula, presentats per la Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres, Izquierda en Positivo i un particular que és l'advocat Javier Asensio.
I mentrestant, unes UCI massa plenes porten els experts a demanar fins i tot un confinament domiciliari i avisant que el 14 de febrer encara estarem pitjor.
Doncs sí, Joan, a Catalunya l'ocupació de les UCI ja iguala el pic de la segona onada i, de fet, sobrepassa una mica, i a Espanya la situació és descontrolada en algunes comunitats. Demà, per cert, el Procicat es reunirà per valorar si es prorroguen o no les restriccions a casa nostra i una possible ampliació del toc de queda que el Consell Interterritorial podria aprovar avui mateix. A les UCI, ahir, hi havien 610 persones, 40 més que aquest dilluns, i només 4 menys que el pic, el 10 de novembre. A partir d'aquesta xifra queda afectada l'atenció a pacients no Covid. Això val la pena recordar-ho. L'última setmana, recordem que van morir a casa nostra 455 persones per Covid, una mitjana de 65 persones al dia, que també s'acosta molt a les 507 que hi va haver entre el 3 i el 9 de novembre.
I el govern valencià acorda el tancament total de bars i restaurants.
Sí, així és. La mesura s'ha pres degut a les darreres xifres de casos i morts per Covid al País Valencià.
El conseller de Salut de Múrcia, els càrrecs i funcionaris es vacunen contra la Covid.
Us ho expliquem. Els socis de govern de Ciutadans demanen la dimissió del conseller després de les vacunacions, mentre que des de Salut defensen que el personal que ha rebut la dosi és essencial, justament, doncs, tot el personal que has dit tu ara, Joan. El conseller valencià és cardiòleg, però recordem que només es pot vacunar el personal sanitari que estigui en actiu.
Ho va dir el president Quim Torra, no jo, per tant. Deixeu-me emular el president Quim Torra. Quins collons. Un fàrmac contra malalties tropicals mostra efectes contra la Covid en un estudi pilot.
Així és, la ivermectina. És un fàrmac antiparasitari. Redueix la càrrega viral en un assaig fet en només 24 pacients i administrada als primers símptomes. I avui, per ser, Joan, llegim a La Vanguardia que la primera dosi de Pfizer protegeix al cap de 14 dies després d'un estudi fet sobre 200.000 persones vacunades a Israel.
Tercer sense sostre mort a Barcelona en 8 dies.
Sí, l'autòpsia preliminar atribueix a una hipotèrmia i problemes pulmonars i cardíacs la mort de dues persones sense llar durant el temporal Filomena. Ja se li suma aquest tercer.
Un quart de nou del matí, hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Bernat Martínez, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora del matí arrenquen les retencions habituals d'hora punta a la corona de Barcelona. Ho fan com cada matí a la pota sud, a l'enllaç de la P7 amb la B23 del Papiol per anar cap a Tarragona, i també d'entrada a Barcelona des del Baix Llobregat, a l'autovia 2 de Sant Joan d'Espí i a la C32 a Sant Boi. A la pota nord, retencions a la C58 d'entrada i de sortida, també problemes a l'enllaç amb la P7, i també a les dues rondes trams de densitat habituals en el sentit Llobregat. D'altra banda, es regula el de l'entrada i sortida de vehicles a 6 punts fronterers en França, 5 pertanyant a Girona i un a Lleida. Precisament a la demarcació de Lleida encara hi ha 4 vies amb neu o gel a la calçada. Precaució, també precaució, perquè hi ha boira densa a l'autovia A2 entre la Panadella i Castellolí. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, com sempre, Bernat, també a aquesta hora. Volem saber com està la situació del transport públic. Anem cap a Transmet. Xavier Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Des de primera hora del matí, una avaria al sistema de senyalització entre Plaça Catalunya i Sants està afectant a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies. La R1 circula en menor freqüència i els trens sentit l'Hospitalet Morins són desviats per Passeig de Gràcia i no efectuen parada a Arc de Triomf ni Plaça Catalunya. La R3 pateix afectacions que poden superar els 30 minuts i trens de la línia R4, d'altra banda, finalitzen o inicien servei a Sant Andreu Arenal, on es poden produir enllaços amb altres serveis. Trobareu més informació als canals digitals de Rodalies. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. 17 minuts que passen de les 8 del matí. Sanitaris de Madrid denuncien represàlies per negar-se a treballar a l'Hospital Cendal.
Així és. Metges i infermeres de la Comunitat de Madrid estan en peu de guerra contra una instrucció de la Conselleria de Sanitat de Madrid que ordena no contractar els professionals sanitaris que no acceptin ser traslladats al nou hospital madrileny Isabel Cendal, equipament estrella de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La xarxa Joan s'ha fet ressò del malestar dels sanitaris amb les etiquetes com Cendal o Cendal Negocio Criminal.
I Alemanya, per la seva part, obligarà a dur mascaretes quirúrgiques o FFP2 a comerços i transport públic.
Sí, Angela Merkel anuncia també la pròrroga de les restriccions contra el coronavirus que impliquen, per cert, el tancament quasi total de la vida pública i l'extensió del teletreball a tots els àmbits on sigui possible.
Una altra de les notícies més rellevants en un dia com avui és que avui s'espera als Estats Units el relleu més esperat. Joe Biden prendrà possessió de la presidència dels Estats Units sense la presència, això sí, de Donald Trump i blindat per un descomunal desplegament militar.
Joe Biden es va emocionar molt ahir a Delaware quan va recordar el seu fill Beau mort de càncer el 2015. Biden va dir que hauria de ser el seu fill i no ell qui fos president investit avui mateix. Joe Biden assumeix des d'avui el repte d'unir el país trencat de Trump. Des de l'acte de Delaware, Biden va dir també que el seu moviment acaba de començar.
D'altra banda, Estrasburg torna a condemnar Espanya per no investigar denúncies de tortures.
Íñigo González Cetallo va reiterar al Tribunal Europeu dels Drets Humans que va ser obligat a fer flexions amb una bossa de plàstic al cap amb la qual no podia ni respirar. El Tribunal Europeu dels Drets Humans ha condemnat aquest dimarts a Espanya per no investigar aquests maltractaments denunciats el 2011 pel membre de Quin. Hem de dir que Íñigo González Cetallo es trobava detingut sota règim d'incomunicació a la Direcció General de la Guàrdia Civil.
I una de les col·laboracions musicals més esperades dels últims temps ja té data de naixement.
Sí, serà el dimarts que l'artista nord-americana Billie Eilish anunciava, és a dir, ahir dimarts anunciava Billie Eilish que a través d'Instagram, que aquest dijous, és a dir, demà mateix, a les 6 de la tarda, publicarà un nou tema conjunt amb qui? Doncs amb l'artista catalana Rosalía. La cançó, que té nom en castellà, s'anomena Lo vas olvidar i formarà part de la banda sonora de la sèrie d'HBO Eufòria. En concret, Joan, el tema s'utilitzarà en un capítol especial dedicat al personatge de Jules, que s'estrenarà divendres vinent.
I la policia italiana recupera una còpia robada de fa 500 anys del Salvador Mundi de Da Vinci.
Sí, ha estat a Nàpols i l'obra d'art va ser descoberta a l'apartament d'un home de 36 anys que ha estat detingut sota sospita d'haver rebut béns robats.
La 21ena reunió anual de la coordinadora dels bisbes de Terra Santa, la Holy Land Coordination, es celebra de manera virtual a causa de la situació de la pandèmia a través de diverses conferències en streaming que es fan des del dissabte passat i fins avui.
Així és, Joan. S'espera que hi participin 15 bisbes, entre ells l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, en representació de la Conferència Episcopal Espanyola. També han estat representades en aquesta trobada diverses organitzacions catòliques. L'objectiu de la trobada és donar suport a l'Església de Terra Santa a través de la pregària i també el pelegrinatge. Els bisbes, que es fan presents cada any, busquen, doncs, amb la seva presència, recordar que les comunitats cristianes presents a Terra Santa són pedres vives i que no són oblidades pels seus germans i germanes d'arreu del món. Les videoconferències, com bé deia Joan, en streaming es faran fins avui.
En plana esportiva, Carles Tusquets, president de la Comissió Gestora del Barça, proposarà un avançament electoral.
Sí, després de l'aprovació del vot per correu aquest dimarts, les eleccions a la presidència blaugrana fan un nou gir i tenen molts números de canvi de data. Estem oberts a avançar les eleccions una setmana, assegurat Tusquets en l'abans d'una entrevista a Catalunya Ràdio, i el plantejament és que, a lloc del dia 7 de març, es puguin celebrar una setmana abans, que serà el 28 de febrer.
8 i 21 minuts, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta, com sempre, tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Les temperatures avui no han baixat tant com en dies anteriors i, per tant, no fa tant de fred com aquestes últimes jornades, perquè hem tingut núvols. Per aquesta mateixa raó, per la presència de núvols, la previsió ens indica que les màximes avui quedaran un pèl més curtes, entre els 10 i els 15 graus a bona part de Catalunya. I els núvols, amb el pas de les hores, han d'anar més, sobretot cap a les comarques de Ponent. Una partida de mig matí, migdia, pot començar ja a ploure una mica també a les comarques de Tarragona, i a la tarda a la resta de Catalunya es pot arribar a escapar alguna gota, però allò on plogui no seran pluges gaire importants. Demà esperem també nuvolositat variable més abundant a la tarda i a Ponent, i temperatures més o menys com les d'avui.
Gràcies, Jordi, per saber els actes importants d'un dia com avui. També saludem a aquesta hora Berta Sacanell. Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a 9:15, el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió del Comitè Executiu de Crisi per la Covid-19. A 10:00, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, visitarà el Centre Humanitari de la Creu Roja a Catalunya, que té com a objectiu distribuir productes de primera necessitat. A 11:15, el conseller Calvet presidirà la taula de la qualitat de l'aire al Camp de Tarragona. I, finalment, a 1:00, el vicepresident Pere Aragonès presidirà la reunió sobre el Fons Europeu de Recuperació Next Generation. Aquests són, doncs, els actes previstos per l'agenda política d'avui dimecres.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
I tu, quan pots triar, què escoltes?
Jo, Ràdio Estel.
Sempre?
Cada matí. No falla. Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
...25 minuts que passen de les 8 del matí... ...hora d'anar cap al quiosc i saber què diuen les portades més llegides del país, Mercè.
Doncs, Joan, ens fixem en les reaccions a les portades avui dels diaris sobre la notícia d'aquesta reactivació de la jornada electoral del 14 de febrer, segons va dictaminar ahir el TSJ. La Vanguardia informa, els jutges reactiven de manera provisional el 14F, el TSJ obliga a continuar el procés electoral fins que es resolgui sobre l'ajornament. El País, llegim avui, la cita electoral de Catalunya es suma en un embolic judicial. Llegim al periòdico, eleccions en l'aire. Al Punt Avui veiem aquesta data del 30 de maig com així com si estigués esborrada, i el 14F hi posa de moment. I el diari Ara, aquestes eleccions als llimbs. I destaquem el diari Ara, aquesta portada on també veiem a Donald Trump, que titulen Game Over.
Canviant de País, anem cap al periòdic d'Andorra.
Sí, al periòdic d'Andorra llegim, comença la vacunació al Cedre, Clara Rabassa i l'Hospital són els primers llocs on s'administraran la vacuna de la Covid.
Portades dels diaris digitals, comarcals i locals.
Així és, diari de Girona, resten a Platja d'Aro un home que amenaçava de matar policies a internet. Al Segre, llegim que la incidència acumulada en els darrers 14 dies a Lleida és la més alta en dos mesos. A diari Més, des de Tarragona, la Guàrdia Urbana va multar un total de 15 skaters durant el 2020. I llegim avui el diari de Sabadell que el PSC tornaria a guanyar les eleccions municipals a Sabadell, segons un sondeig de GESOP encarregat pels socialistes sabadellencs. Anem a les portades dels diaris religiosos. A catalunyacristiana.cat llegim un any més Catalunya Cristiana i Ràdio Estel s'han sumat a la Setmana de la Bíblia, que s'inicia, recordem, aquest diumenge, de Diumenge de la Paraula i Festa de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes. Com a preparació, des de Catalunya Cristiana em recorden que han anat publicant articles d'opinió d'acreditats biblistes catalans que expressen què pot significar la lectura orant de la Bíblia en aquest temps crític. A Flama.info llegim avui que Canà celebra la missa per commemorar el primer miracle de Jesús. Va ser aquest diumenge 17 de gener al custodi de Terra Santa. Fra Francesco Paton va presidir aquesta missa solemne al santuari de Canà de Galilea. A Religió Digital llegim aquest titular, Goodbye Trump, Hello Biden, i ens expliquen com serà el jurament de Joe Biden com a segon president catòlic dels Estats Units. I a Vida Nueva llegim que la comunitat de Sant Egidi ha publicat la guia Michelin dels pobres de Barcelona. La pandèmia ha fet que el 30% dels recursos disponibles per als més necessitats han tancat en un any.
Gràcies, Mercè. 8:28, l'entrevista del dia.
A primera hora, amb Joan Trias.
Doncs vinga, un dia com avui, quan ahir es van registrar 34.291 nous contagis a l'estat espanyol, 404 nous morts i 714 casos per cada 100.000 habitants, nosaltres anem cap al Regne Unit i volem parlar amb tot un especialista sobre la matèria pandèmica. El professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge investigador Salvador Massip, sobre les vacunes de la Covid-19 i també sobre la situació epidemiològica. Doctor Massip, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia. Un plaer estar amb vosaltres.
Comencem amb aquestes dades epidemiològiques, si li sembla. Dades epidemiològiques d'ahir, a l'espera de les d'avui. Deixi'm preguntar-li primer de tot què li semblen, com estem i sobretot cap on anem.
La pregunta és cap on anem. Estem malament des de fa dies. La qüestió és veure si saber o predir si això està baixant ja d'una vegada o seguim encara de pujada. Si mires les gràfiques és difícil de dir quina és la tendència. Sembla que pugi o baixi. Recordem que els pics de contagi sempre fan aquestes dents de serra que sembla que pugen i baixen, i per tant és molt difícil dir si la setmana que ve serem millor o no. Jo crec que el que funciona en aquests casos és veure què passa als països del voltant, i estem seguint tendències molt semblants a la que va seguir Regne Unit o Portugal fa unes setmanes, i això fa por perquè voldria dir que seguiríem pujant. La clau és veure si les mesures que estan aplicades en aquests moments són suficients per parar aquest cop o no, i crec que encara és una mica aviat, potser ho sabrem la setmana que ve.
Per tant, doctor, després en parlarem, però si la cosa és així, és molt difícil, gairebé impossible, saber com estarem o el 14 de febrer o el 10 de maig?
El 14 de febrer és més fàcil que el 10 de maig. El 10 de maig ho veig molt complicat poder predir com estarem. La idea de tirar tan endavant les eleccions em sembla una mica, em sembla difícil de justificar en el sentit de que no estem intentant assumir que al maig les coses estaran millor quan no en tenim ni idea. De fet, si parles amb experts d'aquests que fan models matemàtics que intenten predir l'evolució de la pandèmia, més d'un està predint un altre repunt de cara a la primavera. Pensem que fem Setmana Santa per allà mig i un munt de coses. Podem ser un mal moment per fer res en aquell maig.
De seguida en parlarem. Com dèiem abans, deixi'm preguntar-li, perquè hi ha moltíssima gent, entre ells jo mateix, que tenim dubtes ben bé, perquè un ja no sap ben bé cap on tira. El que estem vivint ara, què és? La segona onada allargada en el temps, la tercera, el pic de la tercera, no ho sabem.
Depèn, és una qüestió més de semàntic, em sembla. Depèn, si mires la gràfica, sembla fins i tot la quarta onada, que és això, perquè s'estan encavalcant unes amb les altres. N'estem dient la tercera onada, però és cert que la segona i la tercera s'han fusionat i fins i tot digut un pic petit entremig, o sigui que en aquests moments ja és difícil separar onades. El que vol dir és que abans de fer net d'una onada ja estem a la següent. Evidentment, la primera onada la vam doblegar sobretot perquè va haver un tancament sever i tothom es va quedar a casa, i això va aconseguir baixar les xifres a uns nivells molt, molt baixos. No hem tornat a aquests nivells baixos simplement per això, perquè no hem arribat a tornar a fer un tancament tan dur, perquè evidentment per les implicacions econòmiques i socials que té. Per tant, doncs, no caem mai de controlar aquesta onada i ja ens arriba la següent.
Ara parlava d'implicacions econòmiques i socials, però estrictament pel que fa a la salut, doctor, s'estan posant totes les solucions que calen sobre la taula?
És una bona pregunta i jo diria que em sembla que no. Em sembla que no, encara es pensa més en altres paràmetres a part del purament epidemiològic. És cert que, evidentment, els polítics han de valorar molts factors, aquests que dèiem, evidentment, econòmics i socials, tenen un pes important, però hi ha una realitat epidemiològica que a vegades sembla que no fem cas. No? De fet, ja portem un any de pandèmia gairebé i ja més o menys sabem, o podem predir el moviment del virus, i encara estem fent coses com, per exemple, no reaccionar ràpidament quan comença a pujar els casos, que això crec que ja hauríem d'haver après que és un error, que com més tardem a aplicar mesures severes, més ens costa després que baixin els casos.
Per tant, anem o caldria un confinament total? I si no és així, li pregunto perquè es plantejava de fa temps, i sou molts experts els que ho heu demanat, es plantejava fa temps confinaments totals però curts en el temps per parar la cosa en el moment, diguem-ne. Això és no s'ha fet, però seria la millor opció per fer?
El problema és que pot ser que no sigui cap altra, que és l'única opció que tenim. Això és el més greu. Sí. Jo crec que l'objectiu o el pla ha de ser sempre intentar evitar aquest confinament total. Però per fer-ho, a vegades cal, el que deies tu, no? Potser confinaments curts o potser no tan severs durant un temps, sobretot aviat, no? Abans que la cosa es controli. De fet, crec que hi ha molts passos entre mitjos, entre dir no fem res o ens confinem, hi ha diferents escales. I una mica, per exemple, el que està passant ara al Regne Unit, on visc, doncs hi ha un confinament, però no és un confinament com el que vau viure vosaltres al març, és un confinament més relaxat i està funcionant. O sigui, a partir del moment que hem aplicat el confinament, els casos han baixat. És a dir, podem aplicar mesures restrictives o més restrictives sense necessitat de dir tanquem-nos a casa i no surt ningú. Hi ha diferents graus, crec jo, de confinament, i aquests graus es poden aplicar. Si s'apliquen aviat, tenen eficàcia i eviten doncs, aquest confinament total, que realment crec que és, bueno, tots creiem o tots sabem que és bastant, és mortal, diguéssim, per la societat, perquè afecta a massa nivells.
El professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge, doctor, investigador, Salvador Massip, amb qui estem parlant avui d'aquesta situació pandèmica de la Covid-19. De seguida també parlarem d'aquestes vacunes que ja s'han anunciat i algunes que ja s'estan començant a posar, que, com ens deia, viu i treballa al Regne Unit. Per tant, deixi'm preguntar-li com està en el Regne Unit i si n'hem d'aprendre aquí de com està afectant aquella soca, perquè a mi em recorda una mica la situació que vam viure primer amb la Xina i després amb Itàlia, no? Allò de que quedava molt lluny i de cop ho vam tenir aquí.
Sí, em sembla que hem tornat a fer el mateix error, perquè si escoltes el que deien les autoritats, aquí també estaven dient no, la soca britànica no està, encara no ha arribat, o no està, no ens està afectant. Bé, doncs, segurament sí. I va ser el mateix, com bé dius, quan miràvem a Itàlia la primera onada, dèiem, bé, això no passarà aquí, i aquí estem. Un cop més crec que és això, aquesta manca potser d'haver après com funciona aquesta pandèmia o de no voler reconèixer o adonar-nos de les coses que hem de fer. Crec que en un espai relativament petit com és Europa, on les fronteres estan bàsicament obertes, perquè no estem, els països no estan aïllats, encara que hi hagi algunes restriccions, és molt perillós que un país proper, com pot ser el Regne Unit o qualsevol altre, tingui casos molt elevats, perquè saps que el proper seràs tu, sobretot si està circulant una variant nova, doncs és impossible, si realment és aquesta variant més infecciosa, que no arribi i s'escampi per Europa. Ja ha passat altres vegades, els mesos passats, que hi ha una variant que surt en un racó d'Europa i comença a córrer i acaba convertint-se doncs, en dominant. Si aquest cas, a més, és una variant més infecciosa, crec que això ens hauria de fer saltar les alarmes i posar-nos en mode defensiu molt més ràpid, que també hem tardat molt, i evidentment la variant segurament, sabem que està ja escampada per Europa, no sabem quin percentatge realment representa, però segurament està jugant un paper important.
Des d'aquí, des del govern de la Generalitat, el Departament de Salut ja va anunciar fa uns quants dies que hi havia casos comptats, però que ja n'hi havia hagut algun. Amb una variant com aquesta, que és més infecciosa, en el moment en què tens un, dos, tres o quatre casos, per preguntar-ho senzill i planer, ja l'hem liat?
Sí, bàsicament, si realment és més infecciosa, que encara ho estem discutint, però sembla que sí, ja no pots fer res. O sigui, en el moment que està, que ha entrat d'una forma considerable al país i les fronteres amb el Regne Unit han estat obertes en tots aquests últims mesos, des del moment que sembla que circula aquesta variant, que és a finals d'any, doncs malament, perquè això vol dir que ja la tenim més descampada. El que passa és que no ho estem mirant. Els anglesos l'han vista perquè miren, perquè tenen un servei de seqüenciació, de llegir genomes de virus, que són molt intensos i molt ben preparats, cosa que la majoria de països no fa. Llavors, suposo que si miréssim amb més calma i realment estudiéssim quines variants estan circulant, la veuríem més encara del que sabem.
Països com, ho llegíem avui, ens ho explicava Mercè Raga fa un moment, països com Alemanya, també em sembla que ho ha fet França, recomanen o de fet obliguen a usar mascareta quirúrgica o FFP2 perquè aquesta nova variant, el ser més contagiosa, la mascareta que tots hem vist i que ens fabriquem molt a casa o que comprem en alguna tenda, no serviria tant. Això és així?
No crec que hi hagi prou dades per saber exactament què passa. Evidentment, com més infecciosa és, doncs més precaució hem de tenir, però les mesures són més o menys les mateixes. El virus no ha canviat tant com perquè crec que hi hagi que les coses que fem no funcionin. Però bé, com més mesures de precaució o més les extremem, en aquest cas, doncs millor. Crec que la variant aquesta anglesa i les altres variants que estan noves, que estan circulant, que poden ser més infeccioses, realment, a part d'aquesta possible infectivitat, no tenen cap altra característica s'ha vist diferent, és a dir, no causen una malaltia més greu ni causen més mortalitat. Per tant, sí, hem d'anar molt en compte, però més o menys les mesures que hem d'aplicar són bastant semblants, crec, en aquests moments. Encara no s'ha demostrat del tot que calgui aplicar mesures més severes.
Dèiem, de seguida amb el doctor Salvador Massip parlem de les vacunes. Abans, però, deixi'm recordar que ahir a la xarxa social de Twitter vostè mateix escrivia el següent. Retardar les eleccions al maig és una mala idea, però encara ho és més mantenir-les pel 14 de febrer, sense preparar-se. Per si de cas, el govern ha de començar a considerar totes les accions que es poden fer per reduir el risc a l'hora de votar, que en són moltes. Per tant, doctor, quina era la millor opció?
Aquí tenim un problema, que hi ha una qüestió legal i una qüestió epidemiològica diferents. O sigui, per molt que s'estigui dient que es vol endarrerir les eleccions, sembla que hi ha un problema legal per fer-ho. O sigui, a mi em sembla que la cosa no s'ha planejat gaire bé. O sigui, sembla, pel que estic veient, doncs que hi ha prou motius com perquè les eleccions s'hagin de celebrar quan tocava, la qual cosa vol dir que ens acostem al pitjor escenari. O sigui, retardar les eleccions al maig no em semblava a mi una bona idea, però creiem abans que hi ha una incertesa que no sabem com estarem al maig, però és que fer-les ara, sense posar cap mesura de seguretat, això sí que és realment desastrós, perquè els virus estan circulant molt, i hem d'intentar, doncs, de la mateixa manera que es fa tot el possible perquè les escoles es redueixi el contacte i el contagi, també s'ha de fer el mateix amb les eleccions. Hi ha moltes coses que es poden provar, n'hi ha que són factibles, n'hi ha que no, però si més no s'han d'estudiar i començar a discutir ja, perquè això està... Jo, de fet, ja hauríem d'haver-ho discutit molt abans, perquè crec que es poden fer suficients accions per assegurar, o si no, per reduir una part important del risc que representa el moviment de gent durant les eleccions.
Jo hi torno, com que no hi entenc de sanitat i com que no hi entenc de dret, li pregunto a vostè, que és expert en sanitat i en aquesta matèria. El millor, si es pogués, que jo no ho sé jurídicament si es pot fer això o no, ja en parlaríem amb un jurista per saber-ho, però el millor que podria passar si es pogués és intentar controlar aquest brot que tenim tan elevat ara mateix a casa nostra i quan estigui més o menys controlat dir, ara fem les eleccions?
A mi em sembla que sigui fer les eleccions el més aviat possible, sempre ha sigut, crec jo, la millor opció. Ara potser no és un bon moment, perquè estem realment pujant, si el 14 de febrer pot ser que estiguem encara així, però una miqueta més, potser a final de febrer ja n'hi ha suficient, a principis de març, o sigui, el que s'ha de fer, a veure, evidentment, tot són prediccions, és un joc de veure què pot passar dins de la incertesa, però si tu vas això, les persones que fan models matemàtics poden predir una miqueta l'evolució de la situació i veure quina és la propera baixada. Si la nostra corba a Catalunya segueix una mica el patró que ha seguit a altres països que han fet la pujada ara, hauríem d'estar baixant tant al punt que controlem aquest pic, que si no és ara, potser serà la propera setmana, si realment les coses funcionen. Llavors, anem potser més cap a final de febrer, potser tindríem, potser retardant una mica les eleccions n'hi hauria prou, però és que si pensem doncs, que tenim les escoles obertes ara, enmig de tot això, doncs també podem pensar en les eleccions. O sigui, tampoc és, logísticament no és tan diferent. Estem parlant que les escoles impliquen un moviment de milers de persones diaris i moltes persones amb espais reduïts petits durant moltes hores. Crec que a les eleccions podem trobar una manera de fer que doncs, aplicar mesures perquè el moviment sigui escalonat, perquè no hi hagi aglomeracions, perquè hi hagi el màxim de seguretat possible per a les persones que estiguin a les meses, i evidentment s'hauria d'haver fet abans coses que segurament ara ja no es poden fer, com incentivar al màxim el vot per correu, perquè la major part de la gent voti per correu, i doncs, aconseguir la manera doncs, que les persones que estan en quarantena o no poden anar a votar, doncs puguin votar d'alguna manera. Evidentment, el que no s'ha d'evitar de totes és vulnerar el dret al vot de les persones simplement perquè estan malaltes. Això crec que és un error, però hi ha formes, crec jo, de ser una mica creatiu per aconseguir doncs, que això funcioni.
Per tant, doctor, va ser una bona opció tornar a obrir les escoles?
S'han d'obrir, les escoles no es poden estar tancades massa temps. Crec que això, més o menys tothom està d'acord, que el preu social que es paga per tancar les escoles és massa elevat, però hem d'assumir que les escoles, la frase aquesta que les escoles són segures és una mica, no és ben bé exacte, les escoles són més segures que anar-se'n a una festa a Llinars a 40 hores tancat en un descampat o el que sigui, això sí, però impliquen doncs, un moviment de gent que hi és, i això s'ha d'assumir i s'ha de fer tot el possible per evitar-ho. Evidentment, estic d'acord amb tothom que tancar escoles implica doncs, que hi ha una sèrie de persones doncs, que no podran rebre l'escolarització adequada, perquè bon, ja, depenent de quines edats i quins entorns socials, pot fer classes telemàtiques sense massa problema, però hi ha altres que no. Per tant, això s'ha d'evitar aquestes diferències i les escoles sempre s'intenten mantenir obertes fins a l'últim moment. En aquests moments s'ha de tancar o no? Bé, al Regne Unit ja s'han tancat les escoles i moltes altres coses. A Alemanya també. Si ha arribat el moment o no de tancar escoles, no ho sé, s'hauria de mirar. Realment, és el que dic, és l'últim recurs. Nosaltres, uns quants científics, proposar retardar l'inici de les escoles, que això és diferent, simplement per evitar que tots els casos, tots els nens que s'han contagiat durant les festes de Nadal comencessin a escampar el virus, que sembla que és una mica el que està passant, que estem veient un nombre de contagiats o sigui, de classes confinades més alt del que es va veure al setembre, potser esperant un parell de setmanes a tornar a l'escola això ho haguéssim vist menor, però bé, ara ja és una mica tard per això, ara hem de fer el que hem de fer i arribarà un moment, potser sí, que no quedarà més remei que tancar escoles, però hem d'intentar retardar-lo al màxim.
Ara sí, parlem amb el doctor Salvador Massip sobre les vacunes i sobre la vacunació. Primer de tot anem cap a on ell viu, cap a Anglaterra, perquè s'han posat a disposició. De fet, s'estan usant algunes catedrals com les de Lichfield o Salisbury, convertides en centres de vacunació. L'Església d'Anglaterra va cedir-la juntament amb altres catedrals perquè es pogués vacunar sense problemes d'espai i de gent. Doctor, com va allà el sistema de vacunació? I sobretot, per què aquí a casa nostra va tan lent comparat amb el d'allà?
Això és una bona pregunta, perquè no hem sabut organitzar-nos millor. És un tema d'organització. Hi ha dos temes, bàsicament, que limiten la velocitat. Una és la quantitat de vacuna que tenim, i la segona és com som de bons organitzant la distribució, que potser és encara més difícil que la primera. Sí. Clar, el problema és que les vacunes que arriben a Catalunya depenen doncs, de les que rep la Unió Europea. En aquest sentit, el Regne Unit ha sigut molt llest i ha aprofitat doncs, per desmarcar-se d'Europa i aconseguir les vacunes pel seu costat. Això li permet tenir moltes més vacunes i fins i tot haver començat abans. Però la clau després és què fas amb aquestes vacunes. El Regne Unit, com bé dius, estan muntant centres de vacunació. Aquí a la ciutat on visc jo n'hi ha un amb un hipòdrom, per exemple. S'està intentant doncs, no fer anar la gent als hospitals o als CAPs perquè per evitar doncs, per la saturació ja, que hi ha en aquests llocs normalment, no? I es va començar a preparar-se per la vacunació molt abans, o sigui, van començar a vacunar a finals d'any i a novembre ja estaven organitzant-ho, o sigui, va haver-hi una preparació, una bona preparació, i s'ha aconseguit doncs, fer-ho bastant bé dintre del que cap, que també s'ha anat més lent del que es creia, s'està anant força ràpid o més ràpid que altres països. Crec que l'exemple encara millor és Israel, que porten un 30% de la població vacunada, que és molt més alt que tots els altres percentatges, i simplement és cert que juguen amb l'avantatge, que és un país relativament petit, però també han fet el mateix, han aconseguit vacunes pel seu compte, sense haver de dependre de ningú, i després han organitzat molt bé el tema logístic de com vacunes, que això potser a Catalunya ha començat una mica d'una manera una mica, diguem que no òptima, s'ha anat millorant, però crec que encara es pot millorar més.
Per tant, s'accelerarà tot de cop amb la quantitat de vacunes que s'han d'aprovar encara o no?
Segurament sí, s'accelerarà els propers mesos per diversos motius. El primer perquè haurem après els errors i ja sabrem com organitzar-nos millor. I el segon perquè cada cop hi haurà més vacunes al mercat. No? Al Regne Unit ja n'estem donant dues i com més opcions tens, més subministrament hi ha doncs, i menys problemes tenim en aquest sentit. Arribarà, suposo, un punt en els propers mesos que tindrem 3 o 4 vacunes al mercat, arribant en suficients quantitats segurament de dosis, i això doncs, permetrà, sens dubte, accelerar una mica.
De moment tenim dues vacunes aprovades a la Unió Europea, la de Pfizer i la de Moderna. Queda la d'Oxford i AstraZeneca, que si no m'equivoco d'aquí pocs dies és molt probable que s'aprovi. Quina és la diferència entre aquestes vacunes?
Són vacunes que s'han fet usant tecnologies diferents. Són totes vacunes noves, en el sentit comparades amb les clàssiques que tenien de tota la vida. Són vacunes doncs, sobretot basades en, diguéssim, genètiques, en gens. Normalment les vacunes s'injectaven doncs, proteïnes o virus inactivats. En aquest cas s'injecta doncs, l'ARN, o sigui, els gens, diguéssim, del virus, perquè sigui les cèl·lules humanes mateixes les que fabriquin la proteïna. I doncs hi ha diferències, diguéssim, les que ja tenim aprovades, que són trossets d'ARN embolicats amb una capa de greixos, diguéssim, i les altres que són vacunes, la que arriba d'Oxford, per exemple, que és una vacuna doncs, que és un, el tros aquest genètic està dintre d'un altre virus. O sigui, és un virus inactivat o un virus inofensiu, diguéssim, que actua com a transportant el gen de la vacuna del virus de la Covid.
Deixem preguntar-li, en base a què... Com que jo dubto que això sigui com una barra de bar i qualsevol pugui escollir la vacuna que li posaran, en base a què, quines ens subministraran o quines ens haurien de subministrar?
Això no sé realment perquè cada país suposo que seguirà les seves normes. De fet, aquí al Regne Unit ja n'estem donant dues i no sé ben bé quins criteris es fan servir. Suposo que hi ha una part que és simplement distribució de quines arriben primer a quins llocs. Sí que arribarà un moment doncs, que n'hi haurà algunes que potser no necessiten tant de fred. Per exemple, sabem doncs, que aquesta, la de Pfizer, està a menys 80 graus. La de Moderna només a menys 20, després hi ha les de la d'Oxford, pot estar amb més temperatura. Això pot influir a veure a quin lloc arriben millor, per exemple, doncs, vacunant a zones remotes, doncs potser serà més fàcil que no sigui la de menys 80 la que es distribueix. Llavors hi haurà crec, un factor, sobretot pràctic i logístic, perquè més o menys el resultat de les vacunes són semblants. És cert que la d'Oxford és potser la que té menys... menys percentatge de protecció que comparada amb les altres dues, però, no sé, són, més o menys totes són prou bones com per anar-les distribuint i em sembla que gairebé segur que a nivell de l'usuari no podrem decidir quina vacuna ens posarem la que ens toqui.
Quant de temps haurà de passar per saber la immunitat que ens proporciona una vacuna?
Això, o sigui, en principi sabem pels experiments que la immunitat es produeix ja a partir de la primera dosi, però sobretot una setmana o dues després de la segona dosi és quan s'arriba a produir més anticossos. La pregunta és quant de temps aguantaran aquests anticossos, quant de temps es protegeixen. I això, clar, això és un virus nou, no tenim mesos d'experiència. Pels resultats que tenim, sembla doncs, que hi ha estudis que diuen que aquests anticossos duren mesos i mesos, com a mínim 8 mesos o més. Veurem al principi els anticossos que generen les vacunes són molts, o sigui, hi ha molt de gran quantitat d'anticossos. Sí. Això podria dir doncs, que podem estar protegits durant mesos i mesos. Però, clar, això no ho sabrem fins que ens hi trobem. De fet, ara, tot just ara, comencem a vacunar. D'aquí tardarem mesos a saber si aquestes vacunes doncs, encara ens protegeixen o cal tornar a donar una altra dosi o què. Això crec que encara ens falta informació.
Com que jo no sóc ni metge, ni doctor, ni especialista de la salut, jo no sé explicar-ho bé segur, tot i que confio plenament en les institucions i en els científics que s'hi han abocat a lluitar contra aquesta pandèmia, però per qui tingui algun possible dubte, doctor, per què són tan segures aquestes vacunes?
O perquè ha passat totes les proves com totes les altres vacunes. O sigui, no he fet res especial amb aquesta vacuna. Sí que és cert que són més ràpides, el procés s'ha fet ràpid i el sistema és nou, però és un sistema que fa 30 anys, 20 anys que s'està estudiant i les proves clíniques que s'han fet són les mateixes que es fan amb altres vacunes. S'ha fet més ràpid perquè hi havia més malalts, s'ha pogut fer estudiar més en paral·lel fent estudis clínics que normalment es tarden més a fer, però no hi ha hagut res especial en aquest procés que ens faci sospitar que s'ha anat massa ràpid. S'ha anat ràpid, és cert, però s'ha anat ràpid perquè s'ha pogut anar ràpid. Per tant, no, jo estic molt tranquil. No, a més, ja portem milions de persones vacunades i no hi ha cap mena de resposta o reacció inesperada en aquestes vacunes.
Pel que fa a la ciència, doctor, doncs, si hem sapigut anar ràpid o tan ràpid perquè s'hi ha abocat mig món i l'altre mig també, en trobar solucions per a aquesta pandèmia. Això ens pot donar solucions ja no a possibles pandèmies, sinó a malalties que ja existeixen?
Efectivament, aquesta tecnologia es pot reciclar i aprofitar per altres temes. Per exemple, tenim encara algunes malalties infeccioses que no hem aconseguit dissenyar una vacuna prou eficient. Per exemple, si passem amb la sida o amb altres malalties similars, la malària té una vacuna relativament poc efectiva. Ara podem aprofitar tot el que hem après amb aquesta vacuna. Hem aconseguit desenvolupar tot el que és tota la tecnologia necessària per aquest tipus nou de vacunes. Això es pot aplicar en principi a qualsevol altra vacuna ara i això doncs, ens permetria potser anar més ràpid i solucionar doncs, problemes que tenim. Crec que tot el que hem après ara podem aplicar-ho a altres reptes de salut.
Deixem preguntar-li per últim, i això ja és curiositat, una altra vacuna que ja fa temps que funciona, o si més no s'està subministrant a Rússia, Palestina crec que ho ha demanat, i algun país més, és la de Sputnik. Per què, si hi ha una vacuna més, no s'està usant a casa nostra?
Perquè aquestes vacunes russes i xineses, de fet, de xineses n'hi ha dues aprovades, uh-huh, també a la Xina, no han seguit el mateix sistema, diguéssim, transparent que han fet les altres. O sigui, dit d'una altra manera, no tenim ni idea de com són les vacunes, si les vacunes xineses i russes realment són tan segures i tan pràctiques i eficients com les que s'han comprovat a Europa. Per tant, aquestes dades no surten, no circulen, els xinesos i els russos són molt poc transparents en aquest sentit, i per tant aquesta, a Europa ni tan sols s'està plantejant comprar aquestes vacunes. De fet, també són vacunes doncs, que aniran distribuïdes a altres llocs. Aquestes vacunes no crec que arribin de moment aquí, potser en el futur, si demostren que passen totes les proves, potser sí.
professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge, investigador, per cert, també escriptor. Doctor Salvador Massip, com sempre, un plaer parlar amb vostè. Molta força i molts ànims.
Un plaer, que vagi molt bé. Gràcies.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Avui, passat un quart de 10 del matí, a la primera hora, el món de les herències amb Bufete Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota l'experiència de Maria Elba Rojas. El món de les herències, d'aquí a una estona, a la primera hora de Ràdio Estel. Durant els dies de fred, abriga les teves defenses. Propolvit Defense de Laboratorios Marnis és un complement alimentari en vials còmodes per beure que combina pròpoli, gelea reial, calostre, reishi, shiitake i vitamina B6. No et conformis amb qualsevol producte. Tria la qualitat de Propolvit Defense de Marnis. Demana Propolvit Defense a herbolaris, parafarmàcies i a parafarmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Cinc minuts, de fet quatre, i arribarem a les 9 del matí. Hora de saber els actes que hi ha avui pel territori català. Saludem de nou a Berta Sacanell. Bon dia.
Pren nota. L'agenda del dia.
Aquestes són les propostes que us oferim des de Ràdio Estel. Per avui dimecres, concert d'orgue a càrrec de Juan María Pedrero, professor d'orgue al Conservatori de Granada. El concert serà avui dimecres, a les 8 del vespre, a la Catedral de Barcelona. I més coses pels que ens escolteu des de Girona. Per avui us volem recordar que és l'últim dia per visitar l'exposició Metamorfosi, una mostra de fotografies antigues de la ciutat de Girona. La més antiga, data de 1900, i pretén mostrar com era la ciutat de Girona i els canvis que s'hi han anat produint. L'exposició gratuïta la podràs veure avui dimecres de 5 a 8 de la tarda a l'Ateneu Cultural de Girona. I més coses, anem cap a Andorra per recordar-vos la taula rodona sobre Andorra i la Segona Guerra Mundial, que serà avui dimecres a les 8 del vespre al Teatre Les Fontetes de la Massana, Andorra. Compra les teves entrades al web cultura.ad. I ja per acabar, de cara demà dijous, us proposem la lectura dels actes martirials de Sant Fructuós, Auguri i Eulogi. Aquest acte serà demà a les 10 del matí a l'Amfiteatre Romà de Tarragona.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
I aquesta hora que volem acabar precisament aquesta hora amb una cançó, amb un tema, vagi per tots els seguidors, votants exacerbats de Donald Trump, Aretha Franklin, Respect.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Repassem les notícies més destacades d'aquesta hora. El govern català i també la Junta Electoral han reactivat tots els mecanismes perquè les eleccions catalanes es puguin celebrar el 14 de febrer. La data de les eleccions, això sí, estan en l'aire. En aquests moments, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està pendent de les al·legacions que pugui fer el govern català per defensar-se de la suspensió cautelar de l'ajornament electoral decretat ahir mateix. Hem de dir que els propers dies, el TSJ de resoldre que quan podran votar els catalans i catalanes. Dijous es torna a reunir per resoldre els recursos que s'han presentat. Recordem que n'hi ha quatre presentats per la Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres, Izquierda en Positivo i un particular que és l'advocat Javier Asensio. I mentrestant, unes UCI massa plenes porten els experts a demanar fins i tot un confinament domiciliari i avisen que el 14 de febrer encara estarem pitjor. A Catalunya l'ocupació de les UCI ja igual al pic de la segona onada i a Espanya la situació està descontrolada en algunes comunitats. Demà el Procicat es reunirà per valorar si es prorroguen o no les restriccions a Catalunya i una possible ampliació del toc de queda que el Consell Interterritorial podria aprovar avui mateix. Hem de dir que a les UCI, ahir a Catalunya, hi havien 610 persones. I també us destaquem avui que hi ha hagut una tercera persona sense sostre que ha mort a Barcelona en 8 dies. De fet, l'autòpsia preliminar atribueix a una hipotèrmia i problemes pulmonars i cardíacs la mort de dues persones sense llar durant el temporal Filomena i ara se li suma una més. I avui s'espera als Estats Units el relleu més esperat. Joe Biden prendrà la possessió de la presidència sense la presència, això sí, de Donald Trump i blindat per un descomunal desplegament militar. I en clau cultural us destaquem una de les col·laboracions musicals més esperades dels últims temps, ja té data de naixement, serà aquest dijous 21 de gener, aquesta col·laboració entre Billie Eilish i la cantant Rosalía. I per acabar, en clau religiosa, us destaquem que la 21a reunió anual de la coordinadora dels bisbes de Terra Santa, Holy Land Coordination, se celebra de manera virtual a causa de la situació de la pandèmia a través de diverses conferències en streaming que es fan des de dissabte passat i fins avui. Nosaltres deixem la informació aquí, això sí, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan ja siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Aquest hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 de la tarda. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 de la tarda. Recorda, de dilluns a diumenge, en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. El segon cafè, amb el professor de l'ISCREP i jurista Eulogi Broto i Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i corresponsal del setmanari El Siglo.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí, per tant, hora de fer aquest segon cafè. Com cada dimecres ens acompanyen en aquesta secció Eulogi Broto. Eulogi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
El professor de l'ISCREPI, jurista, que ja el tenim amb nosaltres. També tenim la periodista experta en el món europeu, Teresa Carreras. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer de tot, i em deixareu fer-ho públic, mireu, cada setmana a la Teresa li envio els temes que tocarem en aquesta secció. Evidentment, la cosa va com va, les notícies van com van. Ens n'hem oblidat completament. Però vaja, jo crec que el tema d'aquesta setmana no era gaire difícil endevinar-lo.
No, perquè
comencem parlant del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I aquestes eleccions a Catalunya amb aquesta mesura cautelaríssima que en principi ha suspès l'ajornament electoral. Per tant, a dia d'avui, a aquesta hora, i quan passen 6 minuts de les 9 del matí, la data de les eleccions és el proper 14 de febrer. Eulogi, jurídicament, què ha passat aquí?
No ha suspès l'ajornament electoral. Ha suspès...
Provisionalment,
Exacte, ha suspès provisionalment el document, per dir-ho així, l'acte administratiu de suspensió de les eleccions, donant un termini d'al·legacions per estudiar-ho a fons el tema, que vol dir que fins que no hi hagi resolució ferma, definitiva, no el govern no pot ajornar-les, però no vol dir que s'hagi prohibit l'ajornament. Veurem, vull dir, ara el govern... en el termini que fineix demà, ha de fer les seves al·legacions i hi haurà una resolució sobre el fons. Metodològicament, probablement és correcte que un tema tan important tingui una resolució de fons i no sigui mitjançant unes mesures cautelars. Per tant, fins aquí entenc que tècnicament no hi ha gaire cosa a dir i suposo que el sentit comú amb la situació desbordada que tenim, que estem pitjor que la primera onada, vull dir, el número de contagis diaris és superior als del mes de març i febrer i abril, el sentit comú i les causes merament sanitàries, donat que la suspensió és durant un mes i una setmana, vull dir, a finals de març. No estem prorrogant un govern, per dir-ho així, interí durant 3 anys sense motiu i arbitràriament, sinó que per protecció de la població que ha d'anar a votar s'ajorna un mes. Jo no veig motiu jurídic darrere per dir que no, però clar, fa falta una argumentació amb una resolució ferma definitiva.
Metodològicament és correcte, ens deia l'Eulogi, deixeu-me que li pregunti a la Teresa. Esclar, metodològicament és correcte, però,
no.
Torno a dir, provisionalment, de moment la data de les eleccions és el proper 14 de febrer, això vol dir que des del dia d'ahir i des de que es va produir aquest fet, torna a comptar el temps, els mecanismes per les eleccions s'han tornat a posar en marxa. Això no és un gasto de diner inútil?
Segurament, però n'hi ha tants que no sé si és això, des d'aquest punt de vista, el que ho hem d'analitzar. Jo estic d'acord amb el que ha dit l'Eulogi, el seu anàlisi no pot ser més pertinent. Jo diré que a la situació desbordada epidemiològicament, perquè tenim molts contagis, etc., s'hi afegeix un escenari polític cada vegada més pitjor. És a dir, a les disputes eternes entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya s'hi ha afegit el PSC i l'efecte Illa, que volia sorprendre'ns d'una manera, semblava que li sortia d'una altra, i per tant, doncs, la situació... per mi és actualment dramàtica, perquè quan veu tota aquesta situació, quan un ciutadà poc informat, diguem-ho així, s'aixeca, obre la ràdio i ens sent a tots parlar, realment, quina llàstima per les persones que vulguin tirar endavant, bàsicament els joves, els hi costa i els hi costarà molt. Per tant, jo el que vull dir és exactament això, és a dir, que aquesta situació és molt difícil, perquè hem aconseguit que siguin les autoritats judicials les que marquin la data de les eleccions. I en això les nostres autoritats polítiques hi tenen molt a veure perquè han fet bastants errors.
Eulogi, trasllado la mateixa pregunta. No hagués estat millor, si tot és de caràcter provisional, deixar la data provisional el 30 de maig i així no s'hagués posat en marxa de nou tot aquest funcionament que és possible que no serveixi de res?
Bueno, no és que s'hagi posat de marxa de nou. El que s'ha fet és aturar-ho, per dir-ho així. O sigui, el procediment ja havia estat posat en marxa, perquè com dèiem la setmana passada, sorteixos de taules, etc, tot el que s'ha de fer abans, tenint en compte que estem doncs, a un mes, tot això ja havia començat. El que es va fer és un decret per canviar la data i, per tant, per aturar-ho. Ara el que es diu és que aquest canvi de data provisionalment no pot ser i, per tant, no és que es torni a posar en marxa, és que es desatura, ja estava posat en marxa. Ho dic perquè tinguem una mica correctament l'escenari, no? Jo aquí el que trobo és que estem en un país, podríem dir-ho així, de pandereta, als efectes de que la vida electoral, i com deia ara la Teresa, alguna cosa estan fent malament els polítics, perquè la intervenció judicial sigui constant i contínua. És a dir, aquestes eleccions s'han convocat per via judicial després de la inhabilitació del càrrec del senyor Torra, la data es posa per via judicial, tot s'està fent a la política d'aquest país des de fa temps per la via judicial, quan estem en un moment, doncs, com a mínim, que crec que per posar una data electoral podríem haver de tenir un consens. Ja no estem parlant de les polítiques de fons de cada partit, ni dels programes, ni dels objectius, simplement per posar-nos d'acord en anar a votar. Si ni tan sols això poden fer els nostres líders polítics, alguna cosa estan fent tots plegats molt malament. No pot ser un tribunal el que decideixi la data d'unes eleccions. Des d'un punt de vista sociològic ja parlo, vull dir, aquí fem tots una reflexió perquè quan ahir a l'Ajuntament de Barcelona va haver un amago de consens per la retirada dels pilons aquests de formidor de l'Eixample, tothom estava sorprès. Escolti'm, els polítics d'un color i de l'altre sembla que han dit que estem d'acord i que hi ha consens, i es van inclús felicitar fermament. Pues, si hauria de ser el normal per les qüestions bàsiques de la vida diària dels ciutadans. Vull dir, estem molt allunyats de la realitat del que necessita la gent.
Sí, sí. Hola, jo crec que has posat un exemple bo. Jo voldria afegir-hi una frase que em sembla que era jo abans de dir que vaig llegir de l'exconseller d'Exteriors, el senyor Alfred Bosch, que deia: en lloc de preguntar-nos si el dia 1 d'octubre érem poc, érem molta gent, el que ens hem de preguntar era si teníem força suficient, si sabíem el que ens venia a sobre, si sabíem què seria aquesta judicialització de la política. I crec que en el fons té bastant de raó, en el sentit que probablement quan el conseller Torra doncs, va dir jo no vull treure la pancarta, però no sé si sabia exactament el que venia a sobre, és a dir, les autoritats judicials marcant la vida d'un país. Això jo ho trobo terrorífic.
Més coses que han passat, i parlem avui de diferents casos judicials o coses que tenen a veure amb la justícia, perquè ahir també es va imputar a Núria Marín, que si no m'equivoco haurà de declarar el proper mes d'abril, juntament amb Gerard Figuera, secretari general de l'Esport. Un cas que ha implicat, podria implicar, corrupció. Des d'aquí, el punt de vista de l'Eulògic és el punt de vista més jurídic, i hi ha el punt de vista de la Teresa en plana més política. Deixeu-me començar per la Teresa primer de tot, perquè el que jo no entenc és si hi ha aquesta imputació encara, o algú hauria d'explicar per què no s'està trencant el pacte de la Diputació de Barcelona.
Sí, clar, jo més estic d'acord amb tu, a veure si ho explica algú. Des de llavors no seré jo qui ho expliqui, perquè no sóc una política d'aquests sectors. Realment, això el que ens dona a veure és que quan els partits polítics només segueixen el seu propi objectiu, que és arribar a la cadira, no sé quina cadira, no sé si la de la Diputació, la de la Generalitat, és quan tot es trenca. I quan s'abandona fer política pels ciutadans. Per mi això és molt important i es veu claríssim que quan això s'abandona tot va pel pedregar. I realment em sembla que és el que està passant en aquest moment. Si realment la senyora Marín és culpable o ha deixat fer, doncs probablement han cobert, volent o sense, això ja ho decidiran els tribunals, uns casos de corrupció importants. I és veritat, l'Eulogi ho deia abans, estem en un país de pandereta. És a dir, el tema dels senyors aquests de Múrcia, del conseller de Salut, que s'han donat la vacuna, etc., que ens has comentat que també voldries que comentessin. Uh-huh. Tot això fa de país de pandereta, ho sento.
Eulogi.
Sí, a veure, la resolució judicial que el cita pel 9 d'abril sembla que destapa una xarxa de corrupció institucionalitzada, perquè la senyora Marín no és l'única presumptament implicada en aquesta malversació i desviació de cabals públics, sinó que també hi ha el senyor Figueres, no a nivell municipal, sinó a nivell Generalitat, i a més del tinent d'alcalde, i 8 càrrecs públics del Consell Esportiu de Catalunya, no? Amb la qual cosa no és un tema municipal, sinó que és un tema que afecta també a la Generalitat, que afecta les estructures de finançament de l'esport a nivell de país. Per tant, veurem què surt d'aquesta investigació. Com ha dit la Teresa, potser ja no té una implicació més enllà de deixar fer i de mirar cap a una altra banda, però pot ser un altre cas de que una entitat privada s'aprofita de subvencions públiques mitjançant connivència amb els polítics, que evidentment si hi ha aquesta connivència és per després rebre d'alguna manera algun tipus de benefici. Per tant, un altre cas més per una llista interminable. I bé, a mi la senyora Marín, per la tasca que fa a Hospitalet, mereixia un cert respecte polític i un cert respecte per part dels seus ciutadans. Recordem-la en alguns moments, com l'1 d'octubre, baixant al carrer, dels pocs polítics que van sortir al carrer a intentar mediar, el que dèiem abans, a dialogar i a buscar un consens per evitar que els seus ciutadans doncs tinguessin problemes. Gràficament és una foto que a mi em va resultar de molt respecte, perquè ja dic, els altres polítics estan tots desapareguts i això doncs m'entristeix, no? Concluint amb això de la pandereta, Joan, a mi no em passes els temes, vull dir, aquí te l'apunto, però aquest tema de Múrcia jo també el pensava treure, si no el treia o no estava al del guió del dia.
Ara en parlarem, ara en parlarem del tema de...
Jo el trobo des d'un punt de vista actual gravíssim. Mm-hmm. O sigui, trobo aquest tema, que el trobo com per inhabilitar-los a tots al dia següent.
Ara en parlarem d'aquest tema.
Perdona un moment, Joan, perdona un moment. Jo vull trencar una llança també en favor de la senyora Marín, perquè realment penso que l'Eulogi ha posat sobre la taula una de les fotografies més importants d'aquell UO, que a part dels cops de porra de la policia, era la senyora Marín intentant dir-li: jo sóc la representant dels ciutadans i vostès no, en aquest cas. Entens? I això a mi també em va colpir molt i penso que els tribunals ho esclariran. Esperem que puguem confiar en els tribunals, perquè cada vegada es demostra més aquesta judicialització de la política i ens costa més de creure, i a la ciutadania en general. Però jo el que vull dir és que la senyora Marín a mi és una política que penso que sempre ha intentat fer les coses bé.
Mireu, més enllà de tot això, i més enllà de la fotografia de l'1 d'octubre, deixeu-m'ho dir, jo mai opino, però és una sensació personal. Ara recordàveu aquella fotografia de l'1 d'octubre i Núria Marín, fora d'aquella fotografia, jo crec que s'ha guanyat una figura política molt, molt important, estiguis o no d'acord amb les seves idees, i hi ha polítics que se la guanyen molt, i ara me'n recordava d'un altre gran socialista, que malauradament ja no hi és, que és Manuel Ademadre, que també es va guanyar un gran respecte com a política. No volia parlar d'això, sinó que volia seguir amb aquest cas de Núria Marín, perquè hi ha un debat, a mi em sembla que no s'ha fet mai, deixeu-me dir amb molta ironia, i és si els càrrecs amb imputació haurien de dimitir o no. Eulogi.
A veure, jo aquí, per acabar la frase que deia la Teresa, aquí és una investigació del jutjat d'instrucció, és a dir, de base, el més baix en jerarquia, vull dir que la politització als tribunals ordinaris, podríem dir, no arriba. La politització està en els tribunals superiors de justícia, a les sales de l'Audiència Nacional, del Suprem, més enllà de que un jutge puntual pugui tenir les seves idees, però que un jutjat d'instrucció d'Hospitalet comenci una investigació d'aquesta mena, a mi no em suposa, també vull dir-ho, en aquest cas trencar una llança a favor de la feina del jutge d'instrucció en aquest cas, no em suposa pensar que hi ha cap qüestió política. Per tant, bueno, veurem el que hi hagi. No? Per imputar i per començar una investigació, un jutge ha de trobar uns indicis, no? diu la llei, uns indicis de delicte en dret civil per presentar un cas, o en dret penal, allò que es diu el fumus boni iuris, no? que faci olor, no? Que el fum de bon dret, no? que faci olor a que algú ja ha passat, un indici molt, molt substancial. A partir d'aquí, més enllà de pactes que puguin fer els partits polítics respecte de que si un imputat ja ha de ser retirat dels seus càrrecs o no, jo aniria per decidir sobre cada polític, perquè també hi ha hagut polítics, com tots els ciutadans, injustament processats en molts casos, no? Jo aniria al fons de la resolució d'imputació, és a dir, si realment hi ha motius obvis per aquesta imputació, probablement tocaria que fossin apartats dels seus càrrecs. Si és una investigació absurda, llavors em costa més no donar la presumpció d'innocència. Clar, ara bé, cadascú veu els del seu partit d'una mena, quan parlo dels polítics, disculpen els seus, i en canvi van en contra dels altres, encara que tinguin una presumpció d'innocència estructural. No? Per tant, és un tema molt complicat fer una norma general. I, per tant, jo aquí sí que ho deixo una mica en mans dels partits, dels propis partits que ho diguin els polítics, veient la motivació judicial de les imputacions.
Teresa.
Jo el que volia dir és que no sé si es pot fer la diferència tan clara entre el que és un jutjat a un nivell més local o que és un jutjat, un tribunal més... no sé, d'un país, perquè jo crec que en el fons tot està bastant lligat. Jo realment penso que quan un jutjat, com en aquest cas el de l'Hospitalet, ha seguit uns indicis que tenia de delicte, està molt bé que els hagi seguit. Crec que xapó per ells, entens? Però és la manera de portar la justícia, de dir, va, tu no pateixis, és igual, si aquesta factura puja 5.000 i només es poden fer factures per 3.000, que ser-ne dues. Tot això que ho hem sentit tant, a mi sí que m'agradaria que s'arribés fins al final dels temes de la Diputació, estudiar ben bé tot el que es diu que hi ha. Ja no ho sé, no sóc de cap partit, no sóc... política, però m'agradaria molt, perquè tot això és en funció del bon nom de les institucions. I la Diputació és una institució que ajuda molt als municipis i que necessita tenir un expedient clar per poder-ho fer i perquè tothom, la ciutadania, se'n pugui refiar.
Per últim, i rapidíssimament, perquè ja estem fora de temps, la vacuna del conseller de Salut a Múrcia, els càrrecs i funcionaris a Logi, estaves indignadíssim, eh?
Home, sí, clar, estic indignadíssim perquè clar, a part de que plou sobre mullat, a més, han intentat justificar-ho, és a dir, a les rodes de premsa que han donat temps posteriorment, personalment han dit, escolti, és que jo soc metge i per tant tinc dret, no? El protocol que vostès han aprovat a Múrcia diu clarament servicios médicos destinados a los centros donde se atienden pacientes de COVID. No pel fet de ser metges, ara tots els metges d'un país han de tenir la vacuna. Llavors, el que és evident, i això no hi ha cap discussió, perquè amb una mateixa consellera del govern ha demanat la dimissió i els ha posat verds, encara que sigui d'un altre partit, però que formen són companys de govern, que ha estat una decisió perquè ells es vacunin, igual que altres llocs d'aquest país, s'han vacunat els familiars de les residències i altres llocs, és a dir, tothom que està en una estructura de decidir on va la vacuna, en diversos llocs d'aquest país hem vist que hi ha gent que desvia les vacunes dels pacients, que recordem, hi ha un llistat de risc i de gent que la necessita, de veritat, no estem ara a la vacuna de 10 milions, estem a les primeres centenars de milers que han prescindit d'això i se les han posat ells o els seus familiars. Amb aquesta situació, això sí que és fer utilització d'un càrrec públic per un tema personal propi, però és que, a més, en perjudici d'un altre ciutadà que per no vacunar-se i ser de risc pot morir. Vull dir, aquí estem jugant amb la vida de les persones partint de l'abús d'un càrrec i d'un pressupost que es manega i que, per tant, es decideix des d'aquest punt de vista. Queda després de que t'han enganxat, intentar justificar-ho a sobre em sembla d'un cinisme polític tan greu que per mi aquestes persones haurien d'estar ja querellades des de la Fiscalia avui mateix per abús de càrrec públic. I és el mateix, aquí estem dient de la senyora Marín, malversació de fons, doncs la mateixa malversació de fons és agafar vacunes pagades pel sistema públic de salut, per la gent gran, pels sanitaris, i posar-te-la tu o la teva família. Per tant, de veritat, em sembla, des d'un punt de vista també moral, jurídic, polític, en global, em sembla d'una baixesa inacceptable en el moment sanitari que estem passant en aquest país.
Queda clar. Teresa, et demano, sisplau, un titular.
Sí, a mi deixa'm dir una cosa, jo estic d'acord amb tot el que ha dit ell, però per mi avui és una cosa molt important el fet que el president Biden, si no passa res, prengui possessió del nou càrrec, uh-huh. I realment la democràcia, el bon fer i el bon treball de l'administració torni al centre de les polítiques. I això passa als Estats Units, espero que indirectament també arribi aquí i que també ens en puguem beneficiar tots els ciutadans.
En parlarem de tot plegat segur la setmana que ve. Teresa Carreras, periodista, Eulogi Brotó, jurista, professor de l'ISCREP. Moltíssimes gràcies, com sempre, a tots dos. Fins la propera setmana.
Vinga, bon dia, Eulogi.
Bona setmana a tothom.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
El món de les herències. Un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93-246-60-96.
Mig minut i arribarem a 2:15 del matí, hora de nou de parlar sobre el món de les herències. Com sempre, ens acompanya tota una especialista en la matèria, com és Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas. Maria Elba, què tal?
Hola, bon dia. Bon dia, Joan. Bon dia.
Mireu, moltes persones han perdut la vida de forma inesperada per la Covid, i són molts els familiars que ara s'han d'afrontar una burocràcia per poder heretar. Tot i això, la pregunta d'avui
Ja l'has anat responent, Maria Elba, durant els programes que t'hem tingut amb nosaltres, però avui ens agradaria que tornéssim a repassar aquest tema, que creiem que és importantíssim, no?, en el moment que estem vivint. Afecta moltíssima gent, de fet, afecta a tothom.
Sí, sí, de hecho, la explicación de cuál es el procedimiento, cómo se tramitan las herencias, pues está siendo muy, muy habitual todas estas últimas semanas.
¿Qué trámites hay que hacer, María Elba, tras el fallecimiento de alguien?
Lo primero que las familias tienen que hacer es conseguir el certificado de defunción, que esto se consigue en el registro civil del lugar, de la ciudad donde haya fallecido la persona en cuestión. Y después, cuando hayan pasado 15 días hábiles del fallecimiento, conseguir lo que se llama el certificado de últimas voluntades, que es un registro que hay en Madrid, pero se puede pedir desde aquí. Y este documento es importantísimo. Con el tema del COVID ha estado todo el sistema colapsado, pero afortunadamente ya este último mes de enero todo ha vuelto a la normalidad, y no solo a la normalidad en cuanto a la entrega de documentos, sino que ahora han modificado los sistemas informáticos allí en Madrid, y estos documentos de última voluntad pues te lo dan en el acto, o sea, los consigues enseguida, enseguida.
Aquest document que dius que és tan important, aquest certificat de darreres voluntats, què és el que ens indica?
Este documento lo que nos va a indicar es si la persona que ha fallecido había hecho testamento o no. Para el supuesto de que hubiera hecho testamento, va a constar en ese documento en qué notaría lo ha hecho y en qué fecha. Entonces, con esta información, la familia podrá ir a conseguir la copia auténtica de ese testamento para poder tramitar la herencia, porque sin la copia auténtica no se puede tramitar nada.
Si tenía testamento, per tant, qui hereta el que surt del testament? Entenc.
Claro, si tenía testamento, esto es muy fácil. Va a heredar la persona que aparezca como heredero del testamento. Pero alguna vez nos encontramos con un problema, y es que el heredero que aparece en el testamento ha fallecido previamente. Por tanto, si en el testamento no se ha sido previsor, ocurrirá que nos vamos a quedar sin heredero. De ahí que es tan importante siempre poner un heredero principal, pero luego unos suplentes, por si acaso fallece primero nuestro heredero a nosotros, digamos.
Em deia, si tenim testament és molt més fàcil que si no n'hi ha. Deixa'm preguntar-te dues coses. La primera, si no n'hi ha, què és el que passa? I la segona és si a casa nostra estem acostumats a fer testament.
Sí, si no hay testamento, la cosa se nos va a complicar. El testamento te permite elegir a tu heredero. Tú pones heredero a quien quieras. Pero si ha fallecido sin haber hecho testamento, la ley ya tiene el plan B, y es la ley la que elige los herederos. Ya vienen establecidos en la ley. Y para el supuesto de que el fallecido tuviera hijos y tuviera esposa, van a heredar los hijos, y la esposa, es decir, sería la viuda en este caso, se quedaría con el llamado derecho de usufructo, que es el derecho de usar y disfrutar de los bienes.
¿Es el mateix del que parlem quan parlem, els que no en sabem gens, de legítima?
No, no tiene nada que ver. El próximo día ya repasaremos el tema de la legítima, que hace mucho tiempo que no hablamos de ella. Y está bien recordar a todos los oyentes en qué consiste la legítima, que en Cataluña es diferente al resto de España en cuanto al porcentaje, ¿no? Y entonces, por eso te estaba comentando que es importante elegir al heredero en tu testamento, porque si no, lo va a elegir la ley. Si hay hijos, heredan los hijos. Si no hubiera hijos, heredará el cónyuge o la pareja, de hecho, porque tienen los mismos derechos hereditarios. Y así la ley va buscando diferentes suplentes. Pasaría luego a los hermanos, a los sobrinos. Bueno, después del cónyuge vienen los padres, si existieran los padres del difunto. Luego vienen los hermanos, los sobrinos, y así hasta el cuarto grado.
Fins al quart grau, no va buscant el parent més proper fins a l'infinit, diguem-ne.
No. I si ja no tenim més herederos, llegado al quarto grado no tenim herederos, entonces lo quedaría la Generalitat.
Si la persona que aparece en el testamento como heredera ya está fallecida, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa?
Claro, si está fallecida y no hay un suplente, se tendría que tramitar todo el procedimiento como si no hubiera existido nunca el testamento. Porque claro, si tenemos un testamento sin heredero, es como si no existiera el testamento. Por tanto, iniciaremos el procedimiento, se llama vintestato, ante la notaría. Y en la notaría, bueno, afortunadamente ahora es en la notaría, antiguamente eran los juzgados, pero ahora ya es en notaría. Y ahí lo que tenemos que hacer en la notaría es un pequeño juicio, lo que hacíamos en el juzgado antes lo hacemos en la notaría, en el que tenemos que aportar documentos que acrediten nuestra relación de parentesco con la persona que ha fallecido y luego llevar dos testigos que afirmen de que no había más pariente de lo que nosotros explicamos en ese procedimiento notarial. Y esto que se llama acta de notoriedad dura aproximadamente un mes y cuando ya esa acta dictada por el notario dice quién es el heredero, es cuando viene la segunda parte y que es la aceptación de herencia.
Andrea, si la persona que hereta ja ha mort i, per tant, no hi és per poder heretar, si no hi ha substitut, passa tot això. En el seu cas, el substitut automàtic, és a dir, anem a posar un cas perquè es vegi molt clar el que estic intentant preguntar-li a la Maria Elba. Es mor una persona i li deixa el seu germà. Aquest germà també ha mort.
Mm-hmm.
Passa a la dona?
No, para nada.
Aquest no és substitut legal, diguem-ne.
No. Solo pasa a las personas que diga el testamento. Eso es muy importante.
Vale.
Si en el testamento dice que lo deja al hermano, pues se le dará al hermano. Y si dice que si el hermano muere primero y nombra un suplente a la esposa, o, pues en ese caso pasaría. Si no, no. Solo pasa a las personas que se indiquen expresamente en el testamento.
Per tant, ho ha de deixar prescrit, si vol, eh?
Sí, sí, sí.
Si en el testamento, María Elba, hay una cláusula de desheredación contra algún hijo, ¿este hijo se queda sin herencia?
Bueno, últimamente estamos viendo muchísimos testamentos con cláusulas de desheredación, porque aquí en Cataluña, esto es una novedad a nivel de España, ¿eh?
Uh-huh.
Desde el año 2009 se introdujo la posibilidad de desheredar a los hijos por falta de relación familiar. Y se está aprovechando esta cláusula para desheredar a un montón de hijos. El problema es que esta cláusula, los notarios la colocan alegremente, pero la ley dice que la falta de relación familiar tiene que ser imputable a las dos partes, al padre y al hijo. Porque si es el hijo el que ha intentado acercarse y el padre rechaza el acercamiento o viceversa, esa cláusula no va a prosperar. Se va a entender que es una cláusula, digamos, nula.
Uh-huh.
Y, por tanto, si la cláusula la consideran nula, en ese caso el hijo desheredado sí que podría cobrar su derecho legitimario, su legítima. Que aprovecho a recordar que en Cataluña es el 25% del patrimonio de la persona que fallece.
Tot i així en parlarem, com dèiem, en els propers programes sobre la legítima, perquè quedi clar el que és i com funciona. Ens explicava si no tenia testament què és el que passa, qui hereta, si hi ha testament... És molt més fàcil de fer-ho. I et preguntava abans, a casa nostra estem acostumats a fer testament o,
mira,
malauradament no?
Pues sí, aquí en Cataluña es una de las comunidades autónomas donde más existe conciencia de hacer testamento, porque hay parte de España que la gente pasa olímpicamente del tema, pero aquí en Cataluña no es que todo el mundo haga testamento, pero el porcentaje en relación al resto de España es bastante más alto. Aquí la gente se preocupa más, es más responsable, no sé, porque el carácter catalán es más emprendedor, todo el mundo tiene sus cositas y las quiere cuidar y las quiere que pasen a determinada... O sea, quiere un poquito de orden. Y eso es algo muy bueno para digamos, el tema hereditario aquí en Cataluña. Está muy bien.
Recordo que sempre ens expliques, Maria Elba, amb molt d'encert, que compta amb aquestes lleis perquè canvien segons la comunitat autònoma de la que estiguem parlant. Si no m'equivoco, això va així, eh?
Bueno, más que por comunidad autónoma... Mira, la comunidad autónoma lo que hace cambiarse es el tema de los impuestos de sucesiones.
Uh-huh.
Pero a veces coincide que es una comunidad autónoma y a veces no. Lo que sí que podemos recordar a los oyentes, que hace ya años lo hemos dicho, pero ya nadie se acordará, es que dentro del territorio español, dentro del Estado español, existen 7 legislaciones diferentes que no siempre coinciden. Normalmente coinciden, pero no siempre. Por ejemplo, tenemos la legislación catalana en materia hereditaria, la aragonesa, la gallega, la vasca, la de las Islas Baleares, y a ver cuál otra me queda por ahí, y la navarra.
Unido.
Y el resto de comunidades o de sitios que yo no he nombrado, todas se rigen por el derecho común, es decir, por la legislación que hay en el resto de la legislación, digamos, de Madrid, digamos.
Val, per tant, si jo faig un testament a Barcelona i deixo escrit que alguna cosa o algun bé vull que pertanyi a tal persona que viu a l'Aragó.
Sí.
Això pot influir en el canvi de comunitat o no?
No, lo que importa es cuál es la residencia habitual de la persona que hace el testamento y que fallece. Da igual que tengan los bienes en Madrid, en Andalucía, en Galicia. No, lo que importa es el domicilio de la persona que fallece. El domicilio, la residencia habitual, es lo que condiciona la ley aplicable. Entonces, hay personas que han intentado cambiarse de empadronamiento, de residencia, para hacer aparentar, por ejemplo, que vivían en Navarra. Porque en Navarra, por ejemplo, no existe la legítima. Allí hay total libertad para que una persona pueda entregar su patrimonio a cualquiera. La ley no le guarda nada a los descendientes ni nada de nada. Y hay personas, pero últimamente ya no se usa, pero se ha usado mucho años atrás, en el que se empadronaban en Navarra, en Pamplona, por ejemplo, para hacer aparentar que vivían allí. Pero Hacienda, la agencia tributaria, que no es tonta, pues los descubre porque no hay consumo de electricidad, porque los hijos estudian en Barcelona, ¿cómo va a estar empadronado allí? O sea, es que
ves
al
que
final
no fos...
que se descubre.
Ves que no fos algun youtuber d'aquests que s'ha anat a viure a Andorra també. En fi, si voleu algun consell més, alguna consulta relacionada sobre el món de les herències, truqueu-la, perquè ja veieu que val molt la pena. El 93-246-6096. Maria Elba Rojas i tot el seu bufet Rojas, que us assessorarà tal com fa també des d'aquest programa. 93-246-6096, o aneu al carrer Casp de Barcelona, número 37. També podeu visitar la seva plana web a www.bufeterrojas.es. Maria Elba, com sempre, un placer.
Igualment, Joan.
Hasta la próxima.
Adeu.
Ràdio Estel, una forma de ser. Els millors poemes de Josep Carné, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres a les 9 del vespre a Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel. Freqüència modulada.
Moi je joue. Moi je joue, joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous. Mais vous, le voulez-vous? De tout cœur. Je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur. Alors défendez-vous. Sans tricher. Je vous le promets.
Dos minuts i ja arribarem a 3:15 del matí. Si la deixa tant és perquè li agrada ballar. Sí, estem parlant de Jordi Carretero, el control tècnic. Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Estem parlant d'aquesta sintonia tan xula, eh?
Sí, sí.
Ens agrada molt.
Jordi Carretero crec que prefereix escoltar a Brigitte Bardot que Mercè Raga, eh?
Mira'l, mira'l. Mercè Raga, de què ens parles avui? Jo crec que d'un tema de plena actualitat.
Totalment. Joan, de fet, després passarem al capítol de les efemèrides, dels naixements, d'acord? Perquè Déu-n'hi-do també la gent que naixia un dia com avui. Però, això sí, fem un viatge en el temps, agafem el nostre DeLorean en particular, i un dia com avui, que s'escoltarà a Washington, amb una hora... Exacte, que ho diu, com m'agrada, la vintena enmienda de la Constitució americana. Ara explicarem per què es va modificar, però sonarà així.
That I will faithfully execute the office of
and will to the best of my ability. I, Ronald Reagan, do solemnly
being here tonight now to help along with the whole thing. But anyway,
to Roger Bush, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
Now, congratulations, sir.
Que Has fixat en aquestes paraules? Són mítiques, perquè són 35 paraules que sempre són les mateixes. Ara, en aquest repàs, doncs hem escoltat de diversos doncs, presidents que ha tingut als Estats Units, reconeixien molt bé, perquè ell mateix es presentava a Ronald Reagan, a Kennedy, també al mateix Bush, o a Clinton, Bill Clinton. Hem de dir doncs, que aquestes paraules, com dèiem, són les més sagrades de tot el jurament, perquè si no es diuen aquestes paraules, pot passar el que, de fet, li va passar a Barack Obama,
que
es va equivocar amb una d'aquestes paraules i va haver de repetir el jurament el 22 de gener. Dèiem que és sagrat també, per això, el dia que s'ha de celebrar aquest jurament, el 20 de gener, i a les 12 del migdia. Això ho diu la Constitució americana. De fet, abans es feia el 4 de març. El que passa, per què es feia el 4 de març? Doncs perquè abans, clar, com que els Estats Units és tan gran, s'havia de fer tot el recompte, i fins que no van haver-hi doncs, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, clar, no van retallar aquests temps per poder fer el recompte de tot, i finalment, doncs, el 1933, aquesta vintena enmienda de la Constitució americana doncs, va imposar això. També una de les coses més mítiques, de fet, si ens centrem en el jurament que farà avui Joe Biden, serà, òbviament, un jurament molt especial per dos factors, Joan. El primer, un d'ells, és la pandèmia, que ja s'han portat 400.000 persones han mort als Estats Units, i la segona, el segon factor, serà doncs, l'últim assalt al Capitoli, per tant, es produirà amb unes altres mesures de seguretat i un desplegament increïble per part de la FBI. Hem de dir que el jesuïta Leo Donovan serà el director espiritual, de fet és el director, volíem dir, espiritual del líder demòcrata, és catòlic ell, i també és ex-rector de Georgetown. El jesuïta Leo Donovan serà l'encarregat de beneir la cerimònia d'investidura. I també hem de dir que, això és molt clàssic també, no?, de jurar el càrrec damunt de la Bíblia. Ho farà davant de la seva família, Joe Biden, i serà una Bíblia justament també de la seva família. Kamala Harris, la vicepresidenta, també ho farà. En aquest cas, ho farà amb dues Bíblies. Això també es pot triar. I
amb res, dues a la vegada.
Amb dues a la vegada, sí. Aquesta és una tradició molt nostrada als Estats Units. El primer president que ho va fer George Washington, i de fet des d'aquell moment doncs, tots ho van fer, excepte a Roosevelt i John Quincy Adams, que no van usar les Bíblies en les seves cerimònies. De fet, el jurament només ha de durar 30 segons, i ja està. Això és el que marca la Constitució. I llavors després hi ha en aquests discursos que poden anar des de 2 hores fins a 5 minuts. Per tant, veurem a veure com què fa Joe Biden. Ja està, que més coses? Vols que t'expliqui més coses?
Interessantíssim, Mercè, interessant.
Sí, no. I a part és que, Joan, no he estat a temps per llegir-m'ho tot, perquè és que, clar, són tants els presidents que déu-n'hi-do també totes les anècdotes doncs, que han anat passant durant tots aquests temps. Quin president? Ara no recordo molt bé. De fet, el periodista Golovin, Alexander Golovin, ho explicava al Nacional, no? Que va haver-hi un president que fins i tot va haver de... Adams era? Que va haver d'escapar per la finestra.
Un president que va haver de sortir per la finestra, sí.
Perquè en el seu discurs important que deia, doncs va convidar els americans a que vinguessin al Capitoli. Clar, els americans s'ho van prendre al peu de la lletra. I es veu que va ser com un assalto al Capitolio 2, en aquest sentit, i el propi Adams doncs, va haver de fugir per la finestra del Capitoli.
Déu-n'hi-do. Doncs dues coses. Dir que esperem que no s'equivoqui Joe Biden en la seva presa de possessió com a president. I segona, que ho remarcaves, Joe Biden és catòlic, serà només el segon president dels Estats Units catòlic després de John Fitzgerald Kennedy.
Sí, i de fet també, Joan, val a dir que també la tradició ha marcat molt el que anaven fent altres presidents. També és tradició que el president entrant dels Estats Units vagi amb una cerimònia religiosa, només comença el dia d'avui. I després, clar, que el passeig cap al Capitoli doncs el comparteixin el president sortint i a l'entrant, cosa que per primera vegada tampoc podrà...
No passarà.
Per la negativa de Donald Trump.
Va, més coses que ens portaves
avui. Sí. Mira, abans d'escoltar l'última cançó, perquè, òbviament, doncs, molt gent del món de la música, doncs, han donat el seu suport a Joe Biden. Entre d'altres estaran Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen, Demi Lovato, Justin Timberlake, i també, doncs, com bé deies tu avui a l'inici del programa, aquest himne nacional dels Estats Units que hem pogut escoltar de la mà de Lady Gaga, que serà ella qui cantarà aquest himne, i també Jennifer López. Avui aquí hem de felicitar, va ràpidament, a José Luis García, el director de cinema espanyol, que avui fa 77 anys.
77 anys?
77.
Déu-n'hi-do.
Sí, eh? Feia més jove.
Feia més jove, sí.
Valentí Fuster, 78 anys. David Lynch, director també de cinema, que avui en fa 74. I el cantant David de Maria, 46 anys. D'acord? I ara sí que et sembla. Va, escoltem aquesta cançó que amb el Jordi comentava. Ostres, és el Born in the USA, que s'ha convertit en tot un himne, però realment el que diu la cançó, doncs com que no deixa
de crítica,
molt bé als Estats Units, però tot i així, doncs aquesta cançó, òbviament, avui havia de sonar de la mà d'ell, que estarà al costat del president Joe Biden avui.
Gràcies, Mercè. El Bosc.
Ràdio Estel, estil propi per a molta gent. Viticultura sostenible, orgànica i biodinàmica certificada. I, a més, una tradició familiar mil·lenària mundialment coneguda. I, a més, un dels vins escumosos amb més caràcter. És Reventós i Blanc, una marca única i un vi inimitable. Perquè la història, la saviesa i l'amor per la terra són invencibles. Entra a reventós.com i fes la teva comanda amb possibilitat d'enviament gratuït. Entra a reventós.com i tasta l'escumós de referència. Reventós i Blanc, la natura i l'home en pura harmonia. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
Set minuts i arribarem a les 10 del matí. Anem cap al cinema i seiem a la fila 7. A la butaca que vulgueu, però a la fila 7, amb Néstor Company. Néstor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Avui volíem començar parlant de cinema, però també de sèries, degut a l'estrena a TV3 d'una coproducció amb Euskal Televista que es diu El Sasso, que ha intentat recrear tot el que és El Sasso. Segur que molt sabeu de què estem parlant, d'aquests joves que en una discussió de bar van barallar-se amb una parella de guàrdies civils, tot plegat van a judici i han estat condemnats a anys i panxa de presó. Doncs bé, aquesta sèrie ha arribat a TV3 i ha estat doblada al català. I Déu-n'hi-do els comentaris que ha suscitat tot plegat. No sé si tu la vas poder veure, Néstor.
Sí, sí, la vaig poder veure i la veritat és que ha suscitat un revolt molt important en aquests dies posteriors entorn al doblatge. I bé, la veritat és que és cert que aquesta homogeneïtzació que es va fer, no?, a l'hora de doblar tant els personatges que parlen en euskera com en castellà, tot passar-ho al català, doncs sembla ser que realment ha tret realisme a la sèrie i tampoc ha ajudat a reforçar el contrast que s'hauria d'haver vist entre els personatges, entre a més aquest enfrontament latent que existia en el poble en aquells moments.
Jo, sense ser-ne un expert en gairebé res, sí que sempre he tingut un dubte. M'agrada que hi hagi doblatge, m'agrada que hi hagi cinema doblat al català, que és molt escuet i encara em faria molta més falta, però no sé si és l'hora també de revisionar també cert llenguatge, perquè a vegades sí que veiem pel·lícules doblades al català i a molts ens sona a cert llenguatge carrincló. Jo no sé si és així, si és una percepció...
Sí, la veritat és que aquesta és una de les qüestions que arrossega el doblatge, sobretot dels últims anys. És una llàstima perquè els parlants en català, doncs, des d'allà on siguem, hem d'intentar doncs, sempre reivindicar la llengua i prestigiar-la, però hi ha, com en aquest cas, determinades maneres d'utilitzar el llenguatge o que potser estan allunyant una mica aquesta percepció i estan traslladant aquesta sensació que tu ara mateix deies, no? De paraules que resulten potser tenen un cert grau inclús de ridiculesa en un determinat context.
Mm-hmm. En parlarem més dies de doblatge, perquè ho trobo un debat superinteressant, el que es crea arrel del doblatge, tot i això sigui dit que a Catalunya tenim una escola importantíssima de doblatge i grans veus en el cinema català, dit sigui de pas, però seguirem parlant. Abans, però, de parlar un altre dia tot plegat, jo avui venia molt emocionat a aquesta secció, ja ho saps, ja t'ho vaig dir ahir perquè volies parlar una cosa. Tothom amb la mirada posada als Estats Units, però també amb la mirada posada aquí, eh? Parlem de l'agent secret més famós del món, 007, l'agent britànic, i és que estem a punt, no sé jo si estem a punt o no, perquè s'ha retardat diverses setmanes, aquesta estrena de No Time to Die, la darrera pel·lícula de Daniel Craig com a 007.
Sí, és que des del moment que sabem que Morbius, pel·lícula de Sony Pictures amb Jared Leto, ha estat endarrerida del març a l'octubre, uh-huh. És la primera pel·lícula de 2021 que s'endarrereix, doncs ja ha començat el rum-rum de les pel·lícules que venen a continuació de si podran ser estrenades o no, i la primera d'elles és No Time to Die, que hauria de ser estrenada el 2 d'abril, i la veritat és que tot sembla indicar que és molt difícil que això es produeixi, perquè la recuperació de la confiança entre el públic és bastant difícil que s'assoleixi, potser fins a l'estiu. Mm. I llavors ja és la primera de les pel·lícules de les quals es rumoreja que pugui ser endarrerida de nou a la tardor, en els propers dies, probablement s'anunciï.
Perquè el que segur no passarà, Néstor, és que s'estreni en streaming, diguem-ne, en una d'aquestes plataformes digitals?
No.
Perdríem massa calés, diguem-ne.
És MGM i Universal, i ells, evidentment, ells no tenen plataforma directa i tampoc no realment s'han mantingut ferms en aquest sentit, i podem descartar-ho completament. Això sí, si passa realment al novembre, com es parla o es rumoreja, la nova Missió Impossible de Tom Cruise podria veure's també tocada. Bé, això seria de nou una caiguda de fitxes de domino que portem un any així i no es veu al final.
En seguirem parlant de tot plegat d'aquestes estrenes, també d'aquesta estrena de 007, perquè deixarà una cosa important, i és que, atenció, sortirà la primera 007 negra i dona. I en parlarem de tot plegat, perquè donarà molta polèmica tot plegat. Néstor, company, com sempre, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Moltíssimes gràcies.
Una abraçada. Nosaltres que ho deixem aquí per arribar a les 10 del matí. De seguida més informació i ja s'hi posa en aquesta casa Sergi Mas amb els seus 50ers i després a les 11 Delicatessen amb Toni Guerrero i Fèlix Serra Clara. I tornem demà a partir de les 8. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.